Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
Cada dimarts, de 8 a 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa del Punt de l'Interrogant una setmana més. Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És un plaer, a punt de començar les festes nadalenques i de canvi d'any, doncs que puguem estar aquí junts un altre dimarts. Avui parlarem de els records de la infància són els que ens marquen. Aquest programa avui el farem possible la Fina Trullàs. Què tal, Fina?
Bones, molt de gust d'estar amb vosaltres un cop més i aquí, a punt.
Perfecte. També estarà amb nosaltres la Núria Colomer. Què tal, Núria?
Hola, Francesc. Bé, doncs aquí també per passar una bona estona i atendre.
Poder debatre. I també tant. Està amb nosaltres la Clàudia Fernández. Què tal, Clàudia? Ai, no se't sent, Clàudia. A lo millor tens el micro apagat. Tens el micro apagat.
Hola? Ai, sí, això, perdoneu. Que això és el directe.
Això és el directe. Què tal, Clàudia?
Sí, perdó. Bé, deia encantada, encantadíssima d'estar aquí amb vosaltres.
Perfecte. Aquí us parla el Francesc Coll i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys el Joan Bosch. Cada setmana ens teniu aquí amb vosaltres, també, si ho voleu, en directe, en el Facebook Live de Ràdio Arenys o bé també en el nostre web www.elpuntdelinterrogant.cat. Ens podeu seguir amb tots els programes. També teniu en el nostre web tots els guions. I parlant de guions, avui, tal com us he anunciat al començament, parlem de els records de la infància són els que ens marquen. Ens presenta aquest guió la Fina. Com vulguis, Fina.
Bones. Els records de la infància són els que ens marquen? Aquesta és la qüestió d'avui. Els records és la construcció del passat que vivim en el present. Marca un camí viscut, però no determina el camí que encara ens falta recórrer. Records n'hi han de moltes menes. Colors, situacions, relacions, percepcions, sensacions, imatges. Els records es creen a partir de vivències que hem tingut i que han estat presents a la nostra història. Les imatges, els objectes, les fotografies, els relats, les ferides, els traumes, ens fan viure els records des de la ment i des del nostre cos, que és on els guardem. Els records estan amagatzemats de forma temporal a l'hipotàlem i després s'envien a l'escorça prefrontal del cervell, formant la nostra memòria i s'instal·la a la consciència. La sinapsis, connexió entre neurones, es va modificant amb els nous aprenentatges i es van produint canvis en el nostre cervell i el nostre cos. La memòria és la capacitat que tenim per emmagatzemar, codificar, recuperar informació guardada. Gràcies als milers de connexions sinàptiques que es produeixen entre les neurones. Tenim diferents tipus de memòria. La sensorial, la de llarg termini, l'implícita, l'explícita i la corporal. La memòria es construeix de les sensacions que es produeixen els primers moments que ens engendren. La memòria ens ajuda a adaptar-nos al nostre entorn, a construir la nostra identitat. La memòria és el sentinella del cervell i l'amígdala és el sentinella de les nostres emocions. Els nostres aprenentatges i vivències s'emmagatzemen de diferents maneres. Poden ser si els hem après a partir d'actes motors o bé actes més emocionals que es guarden amb el prefrontal. L'amígdala és la nostra part del cervell que, tot i ser molt petita, guarda molta informació de les emocions. A nivell emocional, per què tenim accés a segons quins records i a segons quins records no? Potser no tenim records perquè hem patit un accident que ens ha afectat una part del cervell i això ens impedeix accedir a aquests records. Si patim una malaltia neurodegenerativa que afecti el funcionament del cervell, un ictus, un tumor, que fa malmetre les connexions neuronals. Si hem consumit substàncies que ens poden produir algunes a la memòria. A nivell psicològic parlaríem dels traumes no resolts, situacions viscudes, doloroses, traumàtiques, que no volem recordar de manera conscient o inconscient. I posem una barrera a l'accés d'aquesta memòria i els records que li corresponen. A nivell psicològic, tindríem que parlar d'exoneració, quedar-nos lliures d'una càrrega, d'una culpa. No es tracta de perdonar, simplement. A nivell neuronal, parlaríem d'estrès. Aquest excés de cortisol. El cortisol és necessari, com tota la nostra alimentació, aquí posem aquest porcim de sal. El cortisol ens ajuda a tenir reaccions i sobreviure, però un excés ens produeix un malestar. I ens fa que no puguem accedir a la nostra memòria. Els records de la infància són els que ens marquen definitivament. Podríem parlar dels estudis sobre la resiliència. En Jorge Barudi parla de la resiliència primària, aquella que adquirim els primers anys de vida, i la resiliència secundària, l'oportunitat que ens dona la vida per modificar lo viscut, donant-li un significat diferent mitjançant la mentalització. La genètica no és un destí inobserable. El codi genètic i el codi hereditari pot modificar-se a partir de les vivències en el nostre entorn. Parlaríem d'epigenètica. Si procurem una nova mirada, una nova significació dels records, això ens permetrà que aquests no determinin el nostre destí. Una infància amb un apego segur, amb un bon coixí emocional, amb una xarxa de bons tractes, una infància sense traumes ens facilitaran l'accés als records, donant importància als primers anys de vida, que garanteix el dret de tot infant a poder tenir un bon desenvolupament. I si totes aquestes condicions hi són, no tindrem que parlar de reorganització, reconstrucció, remodelació. I els nostres fills i filles, els nostres infants, podran viure i fer un camí cap a la maduresa des de la serenitat, des del plaer. Conèixer la nostra vida, pel que hem viscut, com hem estat atesos, com hem estat mirats, ens ajudarà a millorar el nostre camí.
Perfecte. Fina, quin guionàs. Què t'ha semblat, Clàudia?
Bé, m'ha encantat sentir-te, Fina. Realment, sempre és molt interessant escoltar com funcionem bioquímicament. Gràcies per la informació. La veritat és que ha estat meravellós sentir tot aquest relat, no? de com som i com funcionem des d'aquesta part tan desconeguda com és el cervell, no? Tot i que cada vegada hi ha més estudis entorn al cervell i a les connexions neuronals, segueix sent un gran desconegut, jo trobo, eh? Bé, jo sóc formadora de mindfulness i m'ha sobtat i m'ha agradat escoltar-te perquè justament d'això es tracta. El mindfulness s'ha arribat a... no sé si coneixeu el mindfulness, és una tècnica psicoeducativa que consisteix en en reduir l'estrès mitjançant unes tècniques de respiració, bàsicament la meditació, com una tècnica contemplativa per entendre que és des del present, des d'on estem visquent la realitat i no ens deixem portar pels pensaments tant de futur com de passat, que és el que ens provoca l'angoixa, la preocupació, etcètera, etcètera, no? Doncs aquesta tècnica s'està estudiant que, bueno, doncs que proporciona com una serenor, perquè el que fa és justament aquestes connexions neuronals de les que parlaves es poden arribar fins i tot a o sigui, s'ha demostrat que, que gràcies a la meditació, a aquestes tècniques de relaxació personal, s'ha arribat a demostrar que es fan unes connexions neuronals que faciliten fins i tot pot arribar a canviar l'estructura del cervell, eh? L'estructura, diguéssim, arquitectura d'algunes zones del cervell. I m'has fet pensar en el teu relat amb tot això que és tan actual avui en dia, no? Que estan la majoria dels neuròlegs estan al Tíbet donant-li la raó als budistes, que fa 2.500 anys que parlen de com aquestes tècniques meditatives són capaces d'alterar certes zones del cervell gràcies a aquestes connexions neuronals que es fan, no? Ho porto al tema justament perquè m'has fet pensar amb el teu relat. També agrair-te la menció que has fet del Jorge Baroudi. Jo vaig tenir el plaer d'estar en un seminari amb ell i amb el Boris Cyrulnik parlant de la resiliència que has esmentat i realment és fantàstic sentir pues això del que fas bueno, del que ens portes amb el teu guió, no? Hi ha una cosa que és molt interessant d'aquell seminari que jo vull portar-vos, que ells deien, cuando el yo es frágil, el nosotros es una prótesis, no? I crec que té molt a veure amb el tema d'avui i tinc moltíssimes preguntes a fer-te que m'han sorgit d'escoltar-te, que segurament, bueno, desitjo que puguis contestar, perquè sento que és el teu tema, no sé si és així, però sí. Bueno, m'ha arribat aquesta motivació per part teva, no?, amb aquest text del tema d'avui, així que gràcies.
Perfecte, Clàudia. Núria, què t'ha semblat aquest guió de la Fina?
Doncs corroboro el que diu la Clàudia, molt interessant. A més, bueno, les dues esteu en el sector, sabeu perfectament de què esteu parlant. I això, doncs, bueno, ens enriqueix a les que som mares i topem constantment amb la realitat. Jo sí que faig menció a el que és els traumes que has comentat, els traumes no resolts d'infància, que jo penso que la primera infància, sobretot, és el primer contacte que tenim amb el món, amb l'exterior, i nosaltres com a pares som, diguéssim, els guies, anem moldejant, bé o malament anem moldejant aquest nou ser, no? I un nen és un ésser que va néixer lliure i que a poc nosaltres, doncs això, anem moldejant. Per tant, penso que és important no sortir de la infància de manera ressentida per mancances, no? I per això, doncs, a vegades, a l'edat adulta, quan tens un fill, se't remouen moltes coses perquè et tornes a trobar d'alguna manera amb tu mateix. És com un mirall. Per tant, penso que és molt important també gestionar i solventar els traumes. I, bueno, perquè la vida és un viatge on portem, doncs, per inèrcia, doncs, totes les problemàtiques, les portem des de l'origen, i si no es gestionen i si no es treballen, doncs, jo penso que la vida no és apocalíptica, no? I que sempre hi ha l'oportunitat de redefinir-nos i de, sobretot, no encallar-nos, aquesta càrrega, i la importància, per tant, de la resiliència, de poder, doncs, almenys ajudar els nostres fills a que prenguin una actitud de solventar problemes de forma eficaç. Però és molt, molt difícil, almenys com a mare, doncs no és fàcil.
Per tant, nosaltres també ens serveix per moldejar-nos també, no? Els fills ens serveixen per moldejar-nos, segur, perquè a mesura que anem rectificant coses, també són coses que ens anem rectificant a nosaltres mateixos, no?
Totalment d'acord, perquè estem constantment barallant-nos amb les nostres pròpies limitacions, no? I el problema és quan aquesta lluita es dona precisament quan ets mare. I llavors hi ha dues coses a solventar. El que tu t'has remogut, tenir l'infant davant, i el que tu t'has remogut quan has sigut infant. Nietzsche ja ho deia, que créixer és recuperar, no?, la serietat amb la que jugaven els nens. La serietat entesa com a que se'ls ha de fer visible, se'ls ha d'escoltar, que els nens en el fons són els que tenen la veritat absoluta, perquè no estan distorsionats encara i tenen una mirada molt neta de lo que és la realitat.
Perfecte. Guaiteu, en el guió, fina, a mi també m'ha agradat, però amb tot el que heu anat dient sobre el cervell i tot plegat, el que ha dit la Clàudia, i així, a mi, el que ha dit la Clàudia, de seguida he connectat amb un exemple, que, per exemple, el nostre cos no sabem com funciona. O sigui, tenim un cervell, però sempre parlem de l'hipotàlem, de les connexions que hi ha, doncs, de les sinapsis, de la serotonina, però això la gent que ens escolta, molt probablement que ens sent a parlar-ne, però no ho aprofundeix això a fons. És a dir, seria aquesta època un bon moment per anar pensant que tenim aquest cervell i que podem connectar i desconnectar moltes coses. El nostre cos no sabem com funciona. I m'agradaria comparar-ho com a la conducció d'un cotxe. Ens ensenyen a conduir un cotxe, però de mecànica no en sabem gens. Algú sí, a lo millor, no? Que serien els metges que en tenen del cos. Però nosaltres, com a conductors de cotxes, només ens ensenyen a conduir. I això em sembla que és el que ens passa en la vida. Que tenim un cos, però no sabem exactament com funciona. I llavors, els records que tu deies, Fina, molt probablement ens poden perjudicar si és que mirem i fem moltes mirades en la infantesa i sobretot si volem projectar coses de cara al futur, perquè llavors, naturalment, si mirem cap al futur, ens neguitegem i ens aporta això com un nivell d'estrès que, mare meva, si no em guanyo la vida per pagar la hipoteca, no? En aquest sentit, voldria fer aquesta mena de comparació, no? No sé si és bona o no és bona, i si pot ajudar o no pot ajudar, a aquest sentit de la conducció d'un cotxe ens ensenyen, tenim un cos que des de petits doncs, ens ensenyen, com ha dit molt bé la Núria, però a mesura que nosaltres anem moldejant aquesta conducció d'aquests nens, potser també ens anem modificant la nostra conducció. Però el cotxe en si, el cos en si, no ens el coneixem a fons, per treure-hi tota la substància que potser ens convindria. Fina!
Gràcies. Bueno, gràcies i agraïu-me que valoreu, no?, el guió. No és fàcil a vegades poder fer un guió així tan curt, bueno, per mi sempre són curts, amb tanta informació que hi ha. Una mica, no?, quan la Clàudia parlava, no?, d'aquesta tècnica de mindfulness, no?, a mi m'agrada molt com a tècnica, no?, penso que aquest coneixement d'estar, no?, de la consciència plena, o l'aquí o l'ara. I per mi, quan tu parlaves, jo abans parlava del cortisol, no?, i en francès parlava, ostres, com estem introduint aquests conceptes, no?, per exemple, parlem de cortisol, no?, aquest neurotransmissor que ens ajuda a passar una informació d'una neurona a l'altra, fer una sinapsis. Clar, per mi, el mindfulness...
Ai, espera, Fina, s'ha tallat cortisol. Això.
Com podem... M'heu sentit o no?
No, s'ha tallat.
No. Vale. Estava explicant que, per exemple, lligant, no, el que deia la Clàudia amb en francès, de dir com podem, des d'una tècnica, no? Mindfulness és una tècnica, i com, des de quan parlem de neurociències, no, els neurotransmissors, com passem la informació d'una neurona a l'altra, la mielinització, que és la que ens ajuda a fer millors aprenentatges, i per mi el mindfulness és realment un exemple, no? Perquè el que fa és amb aquesta sensació de prendre consciència del nostre cos, de les nostres habilitats, anem baixant tot el que seria el nivell de, del cortisol, no? I anem aprenent això, a mentalitzar, no? A veure'ns, a observar. Quan la Núria, no?, explicava aquesta necessitat dels nens, no? Jo ho lligo una mica aquí, aquesta necessitat dels nens de ser mirats, no? Per mi, quan parlem de trauma, no?, de trauma no resolt, hi ha un tipus de traumes molt sutils que jo he observat durant molt de temps, que són aquests nens que no han sigut mirats. Val? El trauma, el que ens dificulta que un nen tingui un apego, és a dir, una confiança, una seguretat per anar pel món, un deixar-se anar, un descobrir un arbre i tenir aquestes ganes de pujar-hi, d'experimentar i de preguntar i conèixer algú i dir i jugar. Pues una mica seria aquesta idea, no?, de baixar, no? I aquest trauma que jo explico és que a vegades no mirem. I aquests dies, curiosament, no?, amb les màscares que tots anem, fixeu-vos-hi com ha canviat la intensitat que hi posem a la mirada. Com que no ens podem acompanyar amb aquest somriure, no?, realment la nostra ment, fins i tot, penso que hi haurà canvis perquè estem fent nous aprenentatges. O com desenvolupem, com ens fixem, no?, aquesta necessitat que tots tenim de sobreviure, no?, davant dels perills. Com veiem com la gent mira? I per mi, quan els nens neixen, aquest badar, aquest parar estona, no?, que va molt lligat també amb aquesta tècnica, no?, si un sap estar una consciència plena, es podrà mirar un infant amb aquesta mirada dolça d'estar, de mirar per mirar, no condicionat, no jutjat, sinó simplement mirar el que hi ha. No? És com... I per mi és important la infància, no? I jo defenso molt la infància perquè me'n trobo això, que amb edat adulta, pues molta gent, com deia la Núria, no?, tenen que reconstruir, no?, o exonerar. A mi m'agrada molt la paraula exonerar més que perdonar, perquè per mi perdonar és no ha passat, no?, o ja està. En canvi, exonerar és... Jo sóc present, que això ho he viscut amb la meva memòria, amb el meu cos, no?, i exonero. Sóc conscient i deixo que passi. No? És que m'heu fet moltes preguntes, intento lligar-vos una mica tots. No? Quan parlaven de la tècnica, no? Bueno, i també parlàvem d'això, de l'epigenètica, que jo he tret el tema així com una mica esborrall, no? Com aquesta informació genètica a partir del nostre entorn pot modificar-se. I això ho trobo molt increïble, perquè realment dona aquesta importància, no?, d'estar, d'observar, de tenir bons tractes, de crear-nos a nosaltres aquesta xarxa de bons tractes. No permetre que entri segons qui i segons com, no?, de reservar-nos el nostre espai. I quan, Francesc, parlaves del cotxe, no?, de que estem parlant d'un cotxe i que té una mecànica, sí, també hem d'entendre que, a part d'aquesta mecànica, no?, a mi m'agrada ficar molt un exemple de quan aprenem a conduir, no?, com funcionen les nostres parts del cervell, l'hemisferi esquerre, l'hemisferi dret. No? L'hemisferi dret és la creativitat o l'imaginar-nos que amb el cotxe anirem a no sé on, i en canvi l'hemisferi esquerre seria la pràctica, no? Marxa, frenos... Evidentment, perquè això funcioni, hi ha d'haver-hi una mecànica. I què fem amb el cotxe quan aprenem a conduir? Escoltem. I quan ens passem de marxa i fa... ho estem fent malament. O quan accelerem massa, l'escoltem. Realment ens escoltem a nosaltres? Escoltem les nostres ments? Escoltem el nostre cos? I una mica lligat amb el que deia la Clàudia d'en Boris Sinowski, que jo també soc de la línia aquesta, que igual també ens varen trobar en aquests congressos que solo anar-hi, per exemple, en Boris diu una gran frase, no? Quan no escoltem la nostra ment, el nostre cos enrona. Eh? I una mica... Bueno. Després, el que deia... Un moment, per contestar una cosa de la Núria, no? Quan deia aquest repte com a mares, no? Com fem aquest gran repte, no? No és fàcil, no? Nosaltres tenim un imaginari... Més o menys els nens als 7-8 anys, quan a tu la teva infància no t'agrada i ja veus, perquè els primers anys penses que la realitat és aquella i que totes les cases són iguals, quan te comences a sociabilitzar, comences a entrar en un món social i te n'adones que hi ha altres mons que potser t'agradarien més. I no parlem, penso que avui no és un dia de parlar de maltractes perquè ens aniríem a un tema molt ampli, però sí que arriba un moment que a la teva infància potser hi ha coses que no t'han ensenyat a percebre'ls de manera diferent o no els has percebut. I què fem? Ens fiquem un paraigua? Ens fiquem un paraigua i diguem, molt bé, quan siguem grans jo ho faré molt diferent. Jo seré una mare que no renyaré mai, que no picaré mai, o que, bueno, picar ja sabem que no, però aquest grau ho faré molt diferent. I què ens trobem? Arribem a ser mares i ens n'adonem que a vegades perdem la paciència, que a vegades pues, no expliquem les coses, que no tenim temps, allò que nosaltres ens queixàvem, la nostra mare sempre treballa i no ens fa cas. També ho estem fent nosaltres. I jo penso que aquí hem de mediar una mica, no? Amb aquest nostre jo nen petit i el jo adult, no? Per poder acompanyar des d'aquesta tranquil·litat. I això, us deixo.
Oh, sí, sí, digues, Clàudia, Clàudia.
Jo, escoltant-te, Fina, arribo a la conclusió que crec que entre tots estem parlant de la importància de la consciència. El nen està clar que no pot escollir la seva vida. Neix on neix, amb les circumstàncies que siguin, i el que també està clar és que els pares, d'una manera o d'una altra, sempre fan el millor pels seus fills. El que passa és que cadascú entén el millor d'una manera molt diferent. Per sort, són persones diferents, no? Llavors, el nen, bé, doncs, és el que hi ha i és de lo que s'alimenta. I és des d'aquí, des d'aquesta infantesa, on ell construeix els seus patrons conductuals, no? Les seves creències, els seus judicis, la seva raó, però d'un context i d'un entorn que no es cull. I clar, tan important és la consciència, crec que des del pare i fins i tot des del nen, quan comença a adonar-se que el que ha après li dificulta la vida d'una manera o d'una altra, quan comença el jove, no? L'adolescent o el jove, l'adult, a modificar i a gestionar i a créixer o ampliar les seves eines per poder sobreviure en el món que estem. Però gràcies a una consciència, penso. Ho dic això perquè per mi, entenc com a pare, parlant, entenent el que deia la Núria, jo també sóc mare, i clar, si estàs en un entorn de consciència, de voler obrir els ulls davant les coses que estan passant i ets capaç d'adonar-te'n de quina és la teva actitud i poder diferenciar entre el que has après de manera involuntària perquè és el que t'han ensenyat i el que tu vols per la teva vida, si fas aquesta diferenciació amb aquesta consciència, és des d'aquí des d'on podem canviar el món. Jo penso que els nens d'avui en dia tenen la sort, i m'agrada pensar-ho així, de que hi ha... Som moltes persones que estem en un camí de consciència, de renovació, de creixement personal cada vegada més, segurament per l'entorn que ens trobem. Bueno, tots els entorns tenen les seves dificultats. Ara és tonteria dir que a nosaltres ens ha tocat una pandèmia quan fa 100 anys també els hi tocava Déu-n'hi-do què, no? Cada generació té les seves dificultats. Però sí, és veritat que jo crec que ja cada vegada més la societat està orientada cap a una obertura d'ulls, no? O per a mi m'agrada pensar que és això, i és aquí des d'on ja no només el nen té una infantesa que és la que s'ha trobat, sinó que pot tenir a part uns pares que són capaços d'anar canviant generació rere generació actituds ancestrals amb les famílies, no? O sigui, bueno, és sabut que hi ha lleis sistèmiques, no? Que les famílies estan malaltes d'una cosa, cada família té el seu. Clar, viure i néixer en un entorn i en una família concreta, pues ja et fa tenir coses a resoldre com a persona. I al final això és l'evolució, no? El que passa és que sí, és veritat que des d'un punt de vista de consciència tenim la sartén pel mànec, que jo dic, no? O per almenys podem tenir aquesta sensació de que podem canviar les coses. Penso.
D'acord. Els records de la infància són els que ens marquen. Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem en el punt de l'interrogant. I vet aquí que ja ha passat 30 minuts i això va que vola. Estem fent possible aquest programa avui la Fina Trullàs, la Núria Colomer, la Clàudia Fernández, qui us parla, el Francesc Coll, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Ara anem a fer un minutet de la nostra publicitat i tornem de seguida. Fins ara. Som de
A la pastisseria Danès estem elaborant tots els productes per les festes de Nadal. Elaborem panetones, polvorons i altres productes de tardor que de segur venen de gust per unes postres o un bon berenar. Per Nadal també estem preparant tota la varietat de torrons, neules, figures de massapà pel cagatió. Pastisseria Danès. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 41 d'Arenys de Mar i al telèfon 93 792 0335.
Ajuda als Reis.
Un camell d'Orient entre les...
Comença la campanya solidària de recollida de joguines als caputxins d'Arenys de Mar.
Pregunta al seu rei quin campió.
Pots portar les joguines que siguin noves fins al dia 29 de desembre, d'11 a 1 del matí i de 4:45 a les 7 de la tarda. Que cap nen d'Arenys es quedi sense.
Disculpi, taxista, em podria orientar. Som a nit de Reis, com vostè ja sabrà.
Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones. El punt de l'interrogant.
Novament amb vosaltres, amics oients de Ràdio Arenys, en el punt de l'interrogant. Els records de la infància són els que ens marquen. Aquest és l'interrogant d'avui i que el fem possible la Fina Trullàs, la Núria Colomer, la Clàudia Fernández, qui us parla, el Francesc Coll, i en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. A mi m'ha agradat molt la primera part perquè la Clàudia, per exemple, amb la qüestió del mindfulness i així, ha ressaltat una cosa que és important, penso jo, també la Fina en el guió, la qüestió de la meditació. O sigui, si abans deies que quan la ment calla el cos parla, precisament la meditació ajuda molt a això, a fer callar la ment, no pensar tant en el propi ego, perquè l'ego és el qui parla tot el dia, ens té menjat el coco, doncs quan la ment calla és el cos que parla. I tal vegada és aquest cotxe que si el deixem parlar ens portarà en llocs inesperats a vegades, no? Però també dir que agafant doncs el guió d'avui, els records de la infància són els que ens marquen, penso que el que sí marca és que a vegades voldríem viure com a la infantesa. Hi ha records agradables que dius que no haurien de canviar mai. Per exemple, jo què sé, ara que venen aquestes festes, aquella olor, jo què sé, ara diré una cosa, no? Del caldo. I aquella olor et transmet quan eres petit i dius, oh, allò que vivia aquella època sí que... Jo no sé fins a quin punt això és bo o no és bo, recordar aquest passat, no? Però que sí que hi ha olors, hi ha, no ho sé, la configuració del mapa, potser no, perquè com que tot en 20 anys queda transformat en el sentit de que hi ha obres, tot es transforma, no? Vull dir, però sí que les olors transporten molt en els records infantils. Però també diria una cosa, que a vegades volem defugir dels records de quan érem petits. Per què? Perquè ens porten coses, a lo millor, que ni les voldríem recordar. I amb això també m'agafo amb el guió de la Fina amb la qüestió d'anexorar. O sigui, penso que hauríem de fer una distinció. Perdonar considero, penso que és aquell punt en què la persona allò que ha passat s'ho perdona i és com un oblit, és com un començar de nou. I no cal pensar que allò va existir, sinó que el perdó ben entès és et perdono de tot i pots començar de nou. Però no te'n recordis del passat, perquè si te'n recordes del passat és que encara no estàs perdonat. El que està perdonat de veritat ja no se'n recorda del passat. Per què? Perquè torna, com si diguéssim, a néixer de nou. No sé si m'explico en aquest sentit. Doncs comentar aquestes tres cosetes, tal vegada, que no sé si vols continuar tu, Núria, o Fina, o Clàudia, el que vulgui.
Una cosa sobre la meditació, val? És una mica el concepte d'exonerar i perdonar. Per mi, a part de que meditar sí que hi ha una tècnica, no?, que molta gent utilitza aquesta tècnica, però també hem d'entendre que hi ha molta gent que en aquesta tècnica no s'hi pot sentir còmoda. I per exemple, una passejada pel bosc pot ser una bona meditació, una sortida en bicicleta, un nedar en el mar... Coses d'aquestes que ens fan portar en aquesta ment de deixar anar, no? Aquesta flexibilitat neuronal que a vegades cada cop, com més grans ens fem, la mirada es converteix cada cop més petita, no? Mirem en una direcció. A mi m'agrada molt parlar quan parlo de la meditació. Està bé, però a vegades ens podem posar a meditar de diferents maneres, trobar aquest centre, aquest jo, però si tenim molts de traumes no resolts, ens pot costar moltíssim. I aquí molts cops és la frustració, quan amb un nen, amb un adult, se li exposa aquesta tècnica, no?, de meditar amb el mindfulness, però si no ha fet un treball previ de saber per què, a mi em costa meditar, per què no puc tenir la ment en blanc. Potser és que tinc massa càrrega emocional no resolta, no? I per mi és una mica aquest treball, no?, de treballar el trauma no resolt. Sí, mira, ara te deixo un moment. I després això, quan parlàvem de la infància, no?, que tu deies, Francesc, no?, la il·lusió d'aquesta de la infància. Per què? Per què no podem viure en aquesta il·lusió? Per què no ens assentem davant d'un paper i escrivim la nostra carta dels Reis, però no perquè siguin reis ni coses materials, sinó simplement coses que nosaltres necessitem? Per què ens permetem tan poc de sentar-nos i deixar la ment lliure, escriure allò que volem sobre un tema? Des d'aquesta mirada, sense ficar limitacions, sense ficar això no pot ser, l'economia, el temps, no? Deixar-nos anar, no? Aprendre a tornar a tenir aquesta sensació d'aquell nen petit que no està traumatitzat, evidentment, perquè, per exemple, un nen petit, quan tu li fas fer una carta i està traumatitzat o està vivint una situació dolorosa amb la seva mare, no és capaç de dir jo vull un dofí, jo vull un cavall, encara que en aquella casa no hi cap ni un dofí ni un cavall, sinó aquests nens traumatitzats que acaben demanant coses pels altres. No som capaços de demanar coses per un mateix, no? I aquí és l'equilibri entre els altres i el jo. On et trobem aquest mirar, no? Ens mirem a nosaltres i mirem els altres. Molts cops està molt desequilibrat, no? I quan som mares, i al principi, ens costa molt trobar aquest equilibri, no? De pensar que a part de ser mares som parella de fills de persones, no? I intentar anar trobant una mica aquest equilibri.
D'acord.
Bueno, i et deixaré, Clàudia, que has aixecat la mà, no?
T'has de donar el micro, Clàudia. Després la Núria,
No, dono pas a la Núria, perquè jo volia fer només un incapié en la definició del que és la meditació, perquè realment, gràcies per portar-ho aquí, perquè hi ha un error de concepte que m'agradaria aclarir, però no, però li dono la peu a la Núria, que no l'he sentit i tinc ganes de sentir-la.
No, de fet, el tema que parleu del mindfulness, de la meditació, tot això, tampoc tinc molt a dir perquè no ho he practicat, sí que en soc coneixedora i sé que dona molts bons resultats. Enfocant una miqueta el que deies, Fina, de la visibilitat dels nens, i que arrel de que vivim en una societat molt distreta, no? Tenim la mirada molt cap enfora i això ens allunya una miqueta de la nostra essència i potser aquestes tècniques que esteu comentant és el que ajuda a tornar-nos a connectar. I quan hi ha una desconnexió amb nosaltres mateixos, ja per defecte ens desconnectem doncs, de l'infant, que és del que estàvem parlant, de l'infant. De fet, l'infant etimològicament ja de per si està dient in, que és una negació, i fan, que vol dir veu. Sempre s'ha atribuït al nen doncs, com aquella persona que no té veu, que no té dret al discurs, que no té dret al diàleg, que no se l'ha escoltat, perquè és un nen que està aprenent i com no sap res no pot transmetre res. I això és el gran error de la cultura, d'aquesta cultura de civilització que nosaltres diem que evoluciona. Jo a vegades em pregunto si realment la civilització evoluciona, perquè el que estem fent és cada vegada allunyar-nos més de la nostra essència, de nosaltres mateixos, de la natura. Evolucionarà tecnològicament, evolucionarà, però hi ha un món de col·laboració que va en detriment en món de la competitivitat. I tot això va directament a l'educació dels nostres infants. I penso que aquest mal educar, en el sentit de desconnexió que hi ha entre l'adult i el nen, fa que hi hagi, que avui en dia, pues, desgraciadament, pues, hi hagi tant psicoterapeutes, tant psicòlegs, tantes tècniques reclamades, pues, perquè la gent va en busca d'alguna cosa. Les tècniques aquestes que diu, pues, segurament les podeu argumentar millor que jo. Sí que també s'ha de tenir en compte que en el món de la família hi ha dues figures, que és el pare i la mare. Totes dues figures tenen uns patrons que a vegades són diferents també de l'epigenètica que parlàveu, no? D'aquesta memòria genètica que també moldeja molt el que és el nen, la primera infància. I parlant de la primera infància, jo com a llicenciada de filosofia, doncs, sempre he considerat que el primer filòsof i el filòsof pur és el nen, que és aquesta persona que és una tabula rasa, que és una persona que està en condicions constantment d'aprendre i que nosaltres amb els nostres inputs constantment l'estem, doncs, bueno, distorsionant una miqueta.
Malmetent. Sí, és important. Jo diria, deixaríem parlar als infants i que ens diguessin coses aquests dies, per exemple, aquests uns dies d'infants. Els records de la infància són els que ens marquen, perquè si nosaltres com a adults pensem, tot és un bagatge que hem rebut, però nosaltres volem fer el mateix amb els nostres fills, de donar aquest bagatge en lloc d'escoltar-los i de dir a veure què ens poden aportar de nou, perquè si estem transmetent allò mateix que nosaltres hem rebut i veiem a on hem arribat, doncs tal vegada ens toca escoltar aquests infants. Per altra part, també estem en unes diades en què molts de nens rebran molts de regals, però realment sabem jugar amb els nostres infants? Sabem jugar com a pares, agafar un joc i estar hores i hores amb ells per deixar recrear la seva intel·ligència, les seves emocions amb el joc, és a dir, que sàpiguen perdre, que sàpiguen guanyar, per exemple, amb un parxís o amb un escacs, m'entens? O sigui, aquests jocs que a vegades inviten precisament a fer revisions d'un mateix en les actituds, no? Vull guanyar jo sempre, no, també has de saber perdre, no? Però sobretot escoltar en aquestes dates els nostres infants perquè que tinguin un bon record de la infància, que era un moment de dialogar, era un moment de que el meu pare o la meva mare m'escoltaven, m'aportaven, sí, però sobretot m'escoltaven i sabien jugar amb mi.
Matís, no? Perquè quan parlem de records, no? És curiós el que fa la nostra ment, perquè, per exemple, si nosaltres hem viscut una situació no esperada, no volguda, traumàtica, no? És a dir, hem tingut un trauma o simplement una situació que no ens ha agradat, com podria ser enganxar-nos el dit a la porta. No? Això ens queda gravat a l'amígdala per totes les sensacions que hem tingut. És una necessitat de sobreviure. En canvi, les coses bones, el nostre cervell, el nostre sistema neuronal, no l'adquireix de la mateixa manera, no queda impregnat, no queda la petjada, si no és que nosaltres agafem i aprofitem tots aquells records, no?, i els fem grans. És a dir, passant-se, jo penso que aquests dies és un bon moment, no?, ja que ens toca estar en família, petita família, fent petites coses, no?, d'aquells petits records fer-los grans, no?, poder decorar casa nostra, importantíssim, de com és el nostre medi social, el nostre medi íntim, no? Com un quadre, una imatge, un record ens pot portar en aquella sensació de benestar que ja hem viscut. Vull dir, una mica la sensació de trauma, no? Que quan nosaltres toquem el trauma ens porta com si estéssim visquent en aquell moment el trauma. És a dir, aquella bufa que vàrem rebre potser un dia, algú se'ns acosta així i ens hi porta com si en aquell moment hagués de passar. Pues també utilitzar aquesta estratègia, però a l'inversa, no? D'aprofitar per portar la nostra ment en aquests bons records, no? Cultivar la nostra mirada, buscar, no?, sensacions de benestar, i no cal grans coses, sinó aquelles petitetes coses, no?, que va molt lligat amb això d'estar acompanyant els nostres fills. Mirar-los, simplement. Com fa que no mirem?
Sí, a més aquests amb aquesta situació que estem vivint tots plegats, i que a les celebracions d'aquests dies tot serà a petit comitè, doncs val la pena reforçar aquests moments, no? Aquelles persones que potser, jo què sé, han fet un pessebre, o aquells que han fet un arbre, o convidar, doncs, a cantar junts, perquè seran pare, mare i els fills, no? Potser tal vegada en la família no voldran posar ni els avis per no contaminar, però a petit comitè invitar, doncs, també poder-se posar davant o poder celebrar, si és el cas d'anar a la missa del gall o la missa del pollet o on sigui, en aquest sentit de poder celebrar, de fer-ho més acuradament, no? Invitar en aquesta manera de meditació, del contingut de que aquestes festes no tot és regals, no tot és joc, no tot és, sinó també aprofundir en aquest aspecte de meditatiu, de que les coses són i estan per alguna cosa en concret. Clàudia.
Sí, sí, totalment d'acord. Jo... gràcies a... Bueno, la pandèmia encara estem molt orientats cap al que no es pot fer, però hi ha un gran ventall de coses que sí es pot fer i que sí val la pena reconnectar, perquè una de les coses fantàstiques que ens ha portat aquesta pandèmia és els grans valors de les petites coses. Quants de vosaltres, bueno, jo per lo menys he redescobert Arenys, no? No he pogut sortir i he trobat indrets fantàstics que no ho hagués fet, i sembla una tonteria. Sí, claro, mira com te convences. No, és que m'ha encantat. O sigui, és que se'n deixen sortir, ja no sé si sortiré, no? És com Déu-n'hi-do. I estar a casa amb pocs ens porta cap al viure les coses tal com són, acceptar una realitat tal com és i adonar-se'n que és fantàstica. Adonar-se'n que la salut, un valor que tothom sap que és important. Ja, però ara s'està vivint de veritat que la salut és important. Connectar amb les petites coses, els petits valors. Això que deies, Francesc, dels nens, m'ha agradat molt i m'ha fet pensar justament que ells són els que estan vivint el present contínuament. Ells no se'n van cap al passat, no se'n van cap al futur, estan totalment en el present i ens porten a nosaltres a viure el present. I una de les coses més meravelloses és com sobreviuen a tot. I és perquè viuen el present i ho adapten tot en el moment que ho han d'adaptar, i sobreviuen tots o sigui, sobreviuen a tot allò que passa en el moment que passa, no? Quina gran lliçó i quin gran aprenentatge pels adults que copiar aquesta actitud per part d'ells, no? I, bueno, i tantíssimes altres coses. Aprofito també per comentar que la meditació no és més que una tècnica d'observació del present per poder entrenar a l'acceptar les coses tant com són, per poder ser resilients, per poder tenir una actitud davant les coses de tranquil·litat interior, perquè, com diu el francès, tot és per a algú, tot ens ensenya, tot ens fa créixer, no? I que estem aquí per això. Per tant, la meditació és, com tu deies també, fina, tots els moments que ets capaç de ser conscient del present que estàs visquent en el moment i acceptar les coses tal com són. I no fa falta seure amb un coixí, amb unes espalmetes o amb un incens encès per saber aprofitar i entendre el present com a refugi per connectar amb nosaltres mateixos i per trobar aquesta força que tenim tots els éssers humans, perquè formem part d'un univers, no ens oblidem d'això, tenim la saviesa i la manera de sobreviure tot només connectant amb el nostre interior, amb la nostra essència.
Núria, avui ens preguntem això, els records de la infància són els que ens marquen, ens ho preguntem, i nosaltres com a adults sabem que hi ha coses de la infantesa, també tu, Fina, però la Núria com a filòsofa, no? En aquest sentit, els records de la infància són els que ens marquen, si nosaltres com a adults sabem que ens han marcat, ara que podem estar molt més temps i gaudint dels nostres fills, els hi podem donar com una marca molt marcada, en el sentit de que dir, ostres, me'n recordo d'un any de que hi va haver-hi com que en família estàvem molt reunits i me'n recordo que el meu pare, la meva mare, pues, això, m'ensenyaven, em deien, m'escoltaven. Segur que també això formarà part de que quan ells siguin adults podran parlar d'aquest interrogant que avui ens parlem i diem i diran que sí, que també van marcar, aquella època va marcar un estil de vida nou, tal vegada, perquè tot es pot configurar d'una altra manera, de veritat.
Sí, certament. Sí que la part positiva d'aquesta pandèmia és que ens ha donat temps i ens ha parat una miqueta el ritme. Tot estarà basat en com haurem utilitzat aquest temps. Cada família és un món i cada l'haurà utilitzat més bé o més malament. Sí que és cert que ha sigut una oportunitat. Sí que és cert que, curiosament, jo he descobert coses dels meus fills que no sabia, igual que ells les han descobert de mi, igual que jo les he descobert de mi mateixa. En tot cas, bueno, ha sigut una oportunitat. I parlant amb d'altres mares, de nens que tenien un cert comportament durant l'escola, han vist un canvi. En el meu cas, poder no tant, però sí que mares amb fills que pues, tenen hiperactivitat o el TDA o manca d'atenció, han vist una millora quan estan a casa. Perquè, en el fons, jo crec que aquestes noves malalties que s'atribueixen als infants que tenen hiperactivitat o, bueno, per una miqueta des de la ignorància, a vegades aquests noms tècnics, científics, no són res més que falta d'atenció, falta d'amor, falta de visibilitat, falta de... Se'ls ha donat un nom tècnic. I amb aquesta parada, doncs, ha ajudat que aquest nen que es mostrava fora de l'entorn familiar amb un ritme molt més sossegat, doncs que podia ser una altra persona. I això, doncs, ha redefinit i ha redescobert, doncs, moltes unitats familiars.
I... Segur que sí. Fina.
Bueno, hem estat parlant de moltes coses. Jo penso que quan ara la Núria, no, deia això de la unitat familiar, no? Bueno, totes les famílies ara són com molt diferents, no? I les històries de cada un són molt diferents. No tothom ha pogut gaudir d'una infància com bé és volgut, i ha tingut que mediar, no? I treballar-se a acceptar, des d'exonerar la seva família, la seva manera, no? Per mi, el treball, quan la Núria deia que ara s'està utilitzant molt aquests recursos terapèutics, jo també penso perquè estem en un canvi de paradigma. De fa temps sento que és un, abans els nens, no, quan dèiem francès, no, no se'ls hi demanava massa res, no? Era l'època, la nostra època, era el nen estava a taula, menja i calla, enronen els grans, tu escolta. En canvi, ara ens hem anat a l'altre extrem. Qui són els protagonistes de la taula, qui enronen, qui fan propostes, són els nens, no? I per mi és aquesta mirada, no? De, estem aprenent a sentir, estem aprenent a parar, a dir què li passa a la meva ment, què li passa al meu cos, què vull, no? Què desitjo. I si volem una ment més oberta, no? Permetre'ns de dir, pues jo vull estar més content, jo vull viure, jo vull tenir il·lusions, no? Quan la Clàudia deia aquest descobriment d'aquest poble, no? D'aquestes petites coses, no? Com notem aquesta alegria que ens surt, no? Quan fem coses que ens omplen, no? De sobte és com, uah! No? Que seria aquesta sensació de ens puja dopamina, serotonines, no? I el cortisol tenim el just, no? Per poder viure, per sobreviure, no? Però aquest tipus de respostes. I, bueno, i una mica abans de plegar, a mi m'hagués agradat llegir-vos tot un poema d'en Martí el Pou, però sí que us convido a que us el llegiu, no? I us llegireu paràgrafs. No t'ennueguis amb els records, no sentis massa pietat per tu. Eh? I una mica us convido a que el llegiu, no? És aquest poema de Set Portes, de l'aniversari de l'estimada Marta, i que parla això una mica dels records, no? Com tenim que aprofitar. I aquests records que no ens agrada tant, doncs també, traguem-los-a.
Molt bé, us deixo 30 segons a cada una de vosaltres, a tu també, Fina, però 30 segons per acabar de dir allò que no heu dit. Avui el programa és així, de ràpid. Clàudia, 30 segons.
Val, a mi m'agradaria haver aprofundit una mica més amb el tema de les connexions amb els bons records, perquè sí, és veritat que no ens en recordem de cop, així hem de pensar en els bons records, no són com els dolents, que venen ràpidament com a traumes, però que els bons records ens fan les bases per poder ser persones més sanes, més estables, més equilibrades. Gràcies.
Perfecte. Núria.
Bueno, jo seguint una miqueta amb la tònica que he portat, pues, donar l'oportunitat a l'adult de començar a queixar-se del que no es va queixar en l'edat d'infantesa.
Perfecte. Fina, 30 segons.
Aquesta oportunitat de treballar-nos a la resiliència, no? La resiliència primària, que és el que hem tingut, i la secundària com aquesta oportunitat que tots tenim, no? D'aprendre a veure la vida en realisme i positivisme, no? I aquesta seria la idea. I moltes gràcies.
Perfecte. Això és el que avui el punt de l'interrogant ha donat de si, amics oients de Ràdio Arenys, en el punt de l'interrogant. Hem fet possible els records de la infància són els que ens marquen. Aquest programa l'hem fet possible gràcies a la Núria Colomer. Gràcies, Núria. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
La Clàudia Fernández. Gràcies. Fins la propera.
Gràcies. Fins la propera.
La Fina Trullàs, fins a la propera. Gràcies per el teu guió, Fina.
Un plaer compartir.
I qui us parla, el Francesc Coll, i juntament amb els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch, ens acomiadem de vosaltres i que passeu unes bones festes. Adéu-siau.